Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Esmarza ha arribat avui als tribunals una querella de l'empresa encarregada del servei de recollida d'escombraries i la neteja viària ha portat el regidor de serveis centrals, Lluís Pere Arnau, a declarar per presumpta prevaricació. A les portes dels jutjats, Pere Arnau ha afirmat que l'estratègia d'Esmarza no els farà fer marxa enrere.
Nosaltres, com a, des de l'Ajuntament, des del Govern, volem recuperar les regnes d'aquest servei, de la concessió, i en aquest moment això passa pel compliment del contracte. És el que estem plantejant amb els expedients i el que estem defensant i defensarem ara en aquest jutjat. Això, aquest control del servei s'havia perdut i nosaltres el que estem fent és recuperar-lo.
A més de Pere Arnau, avui també estaven citats a declarar 3 tècnics municipals. Dijous, a més, serà el torn per al regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, l'exregidor Albert Boada i l'assessor extern, Jordi Colomer. Per la seva part, l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, compareixerà per aquest mateix cas el pròxim 31 de maig. La compareixença del regidor Lluís Pere Arnau ha finalitzat fa poca estona. De seguida parlarem amb ell perquè ens expliqui quines són les seves sensacions després de donar explicacions a la jutgessa.
Ràdio Sabadell, notícies.
És dimarts 22 de maig i tenim més titulars que repassem amb la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia.
La compareixença de Pere Arnau i els 3 tècnics coincideix amb la vaga de jutges i fiscals prevista per avui.
L'aturada vol servir com a mesura de pressió perquè es millorin les condicions dels treballadors de la judicatura i alhora es doti de més recursos la justícia. La portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, Montserrat Comas, apunta una de les principals mancances del sector. Són declaracions al programa Al Matí.
On tenim el primer problema és que la planta judicial i del Ministeri Fiscal ni a Catalunya ni a Espanya s'ha incrementat de forma proporcional a l'increment de litigiositat, o sigui, de demandes que els ciutadans porten en els nostres jutjats i tribunals. Això què fa? Que sent els mateixos hem de resoldre més assumptes i, per tant, doncs, hi ha un tap que fa que no es pugui donar la resposta amb la celeritat que mereix un ciutadà.
I avui també us explicarem que els treballadors de l'ecoparc de Montcada i Reixac han trobat el cadàver d'un nadó entre les deixalles.
De moment es tenen pocs detalls d'aquest cas que ara investiguen els Mossos d'Esquadra.
I durant el Notícies Migdia també us avançarem que el poeta i traductor sabadellenc Feliu Formosa ha tret 3 llibres nous. Es tracta d'un poemari, un dietari i una traducció. Si en voleu saber més, no us perdeu aquest informatiu.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. I comencem per la previsió meteorològica. Estel Figueres, molt bon dia.
El dimarts la tarda està marcada per la inestabilitat. Hi ha ruixats i xàfecs a punts de muntanya que, amb el pas de les hores, arribaran a afectar a zones properes. Les temperatures seran semblants a les d'ahir i al final de la jornada aquesta nuvolositat, que serà força abundant durant la tarda, anirà minvant al final del dia. Pel que fa al dimecres, començarem el dia amb menys núvols, tot i això, tornant a créixer algunes nuvolades a punts de muntanya. Esperem que no siguin tan nombroses com les del dimarts i com a molt deixaran escapar algun ruixat a punts de muntanya del Pirineu. Dijous tornarem a tenir una tarda marcada per la inestabilitat, però afectarà sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu o interior de les comarques de Girona. El que s'ha destacat durant les pròximes jornades és aquesta pujada de temperatures. Ja començaran a pujar els termòmetres de cara a dimecres, però les temperatures pujaran més de cara a dijous i sobretot tocaran sostre el divendres o el dissabte, quan podrem arribar fins als 34-35 a punts de Ponent o també de la Vall de l'Ebre. I de moment això és tot des d'aquí al Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a hores d'ara del transport públic? Li preguntem a l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No tenim constància de complicacions importants i, per tant, la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions a la C58. Concretament, els problemes els trobem a l'altura de Sant Quirze del Vallès i en direcció a Barcelona. Per la resta, tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit. Entrem ja en matèria quan passen gairebé 6 minuts de 2:15. Primeres declaracions als jutjats per la querella d'Esmatzà contra membres del govern, 3 tècnics municipals i un assessor. El regidor de Serveis Centrals, Lluís Pere Arnau, ha comparegut aquest matí acusat d'un delicte de presumpta prevaricació. Abans de declarar davant de la jutgessa, Pere Arnau ha dit als mitjans que confia en el sobreseïment de la causa. El regidor de Serveis Centrals, com dèiem, ha acabat de declarar fa només uns minuts i ja estem en disposició de poder parlar amb ell. Molt bon dia, senyor Pere Arnau.
Hola, bon dia.
Com ha anat aquesta compareixença?
Bé, jo crec que bé. Crec que hem deixat clar que aquest govern exerceix els deures que té com a administració i és el que hem anat a explicar i ho hem deixat en clar ja en la declaració.
Entenc que ha contestat les preguntes de totes les parts.
Sí, sí, de la jutgessa i de l'advocat de l'empresa.
Em comenta que creu que ha anat bé i vostè, als mitjans de comunicació, abans d'entrar a declarar, explicava que l'estratègia d'Esmatzà, perquè vostès ho qualificaran així com una estratègia, no els farà fer marxa enrere.
Sí, nosaltres entenem que aquesta querella el que vol és impedir la fiscalització i el control, que com dic, és una obligació, és un deure de l'administració, i nosaltres en tot cas sempre aquest deure d'exercir aquest control de la concessió el farem. I ara mateix aquest control de la concessió passa per exigir el compliment del contracte i amb això estem. Els expedients s'han fet per això, per exigir el compliment del contracte.
Uns expedients que ara sí que estaran del tot judicialitzats després doncs, de l'anunci de l'empresa de portar els 4 que no estaven a la justícia a també portar-los, no?, al contenciós.
Sí, a veure, l'empresa podria portar la via del contenciós administratiu per resoldre les discrepàncies que es poden tenir i defensar els seus legítims interessos. Entenem que va per la via penal amb un altre objectiu, que és el d'obstaculitzar la tasca que tenim o el deure que tenim l'administració, i per això no ho compartim, però en tot cas, ens hi trobem en aquesta situació, nosaltres el que defensarem i hem defensat davant de la jutja és que aquesta actuació nostra es correspon al nostre deure d'exercir aquest control de la concessió.
Em comentava que tenen bones sensacions després de la seva compareixença avui davant de la jutgessa. Ara, quin és el següent pas? Perquè queden més declaracions aquesta setmana i també la que ve, el dia 31, en aquest cas la de l'alcalde, sí, Matías Sarracán. Es pot allargar molt aquest procés?
En principi, em sembla que la causa no és declarada complexa, per tant, jo crec que això hi ha un termini de 6 mesos d'instrucció, i no sé, en tot cas pot ser que, jo crec que esperem que després de les declaracions acabi amb un sobreseïment. Avui hem declarat jo com a regidor i 4 tècnics, dijous la resta de regidors, dia 31 l'alcalde. Nosaltres donarem totes les explicacions, crec que està molt clar i molt justificat que nosaltres exercim aquest deure de control i exigim aquest compliment del contracte. Estem venjant per l'interès públic, per recursos que són de totes i tots, i pel compliment del servei, un servei que molt sovint té moltes queixes i que entenem que una causa o una explicació d'aquests incompliments que ens trobem sovint els ciutadans es deu a això, no? A aquestes deficiències i aquestes irregularitats que estem detectant. Bueno, nosaltres exercim aquest control i ho portarem fins al final, sí.
No sé si en paral·lel doncs, a aquest procés judicial que segueixen doncs, aquesta denúncia i els altres expedients oberts per l'Ajuntament, per l'equip de govern, vostès doncs, han convocat l'empresa o mantenen algun tipus de diàleg per mirar una mica d'acostar posicions i desescalar aquesta tensió entre les dues parts?
Bueno, nosaltres el contacte amb l'empresa sempre hi és. A nivell dels tècnics hi ha una comunicació habitual, fluida i normal. També hi ha una comissió de seguiment que té una sèrie d'atribucions i que no s'ha convocat, però que està convocada i que es farà. En tot cas, el que estem plantejant amb els expedients són qüestions que van molt més enllà d'un tracte habitual, són qüestions de discrepàncies molt grans, d'irregularitats, i això, evidentment, no es resolien amb una conversa telefònica o una conversa en un despatx, sinó que es resolen, i això es fa a nivell de totes les administracions, es resolen amb un procés administratiu en la que l'empresa té les seves garanties perquè pot fer les seves al·legacions, pot recórrer i té els seus recursos jurídics per defensar els seus interessos, però en tot cas són qüestions que es dirimeixen o resolen per la via d'uns expedients administratius, que és el que hem fet, que hem actuat com a administració, qualsevol administració, i entenc que qualsevol govern de qualsevol signe, en les seves obligacions, en els seus deures, està a exigir aquest compliment del contracte, aquest compliment de les condicions que hi ha del servei, i això és el que estem fent. Llavors, bueno, l'empresa doncs utilitza la via de la querella per intentar obstaculitzar aquest control. Bueno, vull dir, ja respon a una determinada dinàmica que es ve en la que era l'empresa la que portava la paella pel mànec i no el servei, no era l'Ajuntament el que tenia la paella pel mànec. Això nosaltres ho estem invertint, o és la nostra voluntat és invertir-lo. L'Ajuntament és la que ha de poder exercir el control d'aquesta concessió com està exercint-lo en d'altres concessions, i el que fem és totes les actuacions administratives per poder recuperar aquest control que passa pel compliment del contracte.
Lluís Pere Arnau, regidor de Serveis Centrals a l'Ajuntament. Gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Adéu.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I a les portes dels jutjats, Pere Arnau i els tècnics municipals han rebut el suport de l'alcalde Matías Sarracán, que el dia 31 de maig declararà pels mateixos fets, així com també del regidor Xavi Guerrero, que compareixerà dijous, també acusat de suposada prevaricació. El titular d'Espai Públic ha parlat de situació absurda.
Avui ens trobem en una situació absurda en què aquells que estem defensant i estem lluitant pels drets dels nostres veïns i veïnes som aquí al jutjat a declarar com si defensar els drets dels nostres veïns i veïnes estigués mal fet. Llavors, això no ens aturarà, seguirem endavant, sens dubte, i la nostra voluntat, com deia el Lluís, és complir el contracte, que l'empresa compleixi el contracte i que els diners que paguem tots els veïns i veïnes de Sabadell serveixin pel que han de servir, que és per tenir la ciutat neta i els residus recollits.
Demà passat també declararan pel cas Esmatza l'exregidor Albert Boada i l'assessor Jordi Colomer. I coincidint amb la compareixença de Lluís Pere Arnau, la Crida i la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics han convocat una concentració de suport a les portes dels jutjats.
El portaveu de la Plataforma Ciutadana, Antonio Recio, ha explicat que donen suport al govern perquè ha apostat per la municipalització de serveis. Segons Recio, gestionar directament determinats serveis dona millors resultats.
Després de molts anys en el qual la tendència era privatitzar-lo tot sense més sentit que donar a les empreses privades un servei que anterior a aquest ja ho tornaven fent l'Ajuntament, ja ho feia el propi Ajuntament. Per tant, el control d'aquests serveis, el control d'aquests diners per part de ser públic, creiem que es pot garantir sent públic de la intervenció a l'hora de dir està bé empleats, es paga el necessari, lo acordat, lo contractat.
També n'han pres part l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, Laia Estrada, del secretariat nacional de la CUP, i Maria Sirvent, diputada al Parlament dels Anticapitalistes. En declaracions als mitjans, Sirvent ha defensat la municipalització de serveis per garantir-ne un millor funcionament.
Perquè és només amb la mobilització popular, només amb aquesta empenta des del carrer i des de la defensa dels nostres drets, des de l'autotutela dels nostres drets, que podem defensar aquests processos de remunicipalització. Si volen impedir aquests processos de remunicipalització és perquè saben que remunicipalitzar els serveis el que fa és xocar directament amb aquests beneficis milionaris que guanyen aquestes empreses privades transnacionals en contra dels nostres interessos, precaritzant els serveis, no respectant la sostenibilitat ambiental i, a més, precaritzant les condicions de les treballadores.
Esmatza va presentar la querella el mes de juliol i fa unes setmanes va ser acceptada a tràmit pel jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell, on aquest matí han tingut lloc les declaracions de Pere Arnau i tres tècnics municipals, malgrat la vaga de jutges i fiscals convocada per avui.
I precisament parlem d'aquesta aturada perquè els jutges i fiscals del conjunt de l'Estat estan avui en vaga per denunciar La situació actual de la justícia, 4 associacions de jutges i 3 de fiscals són les impulsores d'aquesta protesta després d'un any de manifestar les seves necessitats sense que s'hagi produït un acostament de posicions amb el Ministeri de Justícia. Des d'aquest col·lectiu reclamen la modernització de l'administració de justícia, el reforç de la independència judicial i una millora de les condicions laborals de jutges i fiscals.
Els professionals de la justícia consideren que l'estat del sector és insostenible per moltes raons. Una d'aquestes és la falta de personal per assumir la gran quantitat de demandes que arriben als jutjats. Jutges i fiscals aposten per convocar 250 noves places anuals durant 4 anys per tal d'igualar la justícia espanyola a l'europea. Montserrat Comas, portaveu a Catalunya de jutgesses i jutges per la democràcia, ha apuntat al programa Al Matí que aquesta falta de personal afecta directament les condicions laborals d'aquests professionals.
Condicions de treball que té a veure molt amb les càrregues de treball que tenim superen les possibilitats humanes en molts jutjats que estan molt, molt atascats perquè tenen un volum d'entrada d'assumptes que és impensable que ho pugui fer un sol magistrat. Com que no s'incrementa la planta, doncs això va en detriment de la nostra salut.
Més enllà d'incorporar més personal, els jutges i fiscals també assenyalen la necessitat de modernitzar la manera de funcionar de la justícia, segons com es cal adaptar-la al segle XXI.
És l'assignatura pendent, cal modernitzar la nostra administració de justícia, adaptar-la al segle XXI. Estem molt enrederits encara amb el que és les tecnologies, els mitjans tecnològics d'ordenadors i de sistemes que puguin coordinar-se a tots els jutges i magistrats de Catalunya i Espanya, doncs encara no s'ha fet amb racionalitat. També s'havia anunciat la digitalització dels procediments i això en molts partits judicials ni s'ha començat.
Per últim, la protesta d'avui també vol reclamar un canvi en la normativa d'elecció de jutges del Consell General del Poder Judicial per evitar la imatge de politització de la justícia.
Si hi ha la imatge contaminada de que tots aquests nomenaments es fan doncs, per persones que han estat nomenades o vinculades a partits polítics, això crea un problema d'imatge, de politització. I per això demanem des de fa anys i ara amb molta força doncs, que es canvi el sistema de model i del Consell. Això implica una reforma de la llei orgànica al Poder Judicial i encara que hi ha partits polítics que ho tenen al seu programa electoral, la veritat és que no s'ha demostrat cap voluntat política perquè cap ha donat el pas per fer aquesta modificació.
La vaga d'avui arriba després d'aturades cada dijous al migdia per fer sentir el malestar de jutges i fiscals, unes aturades a les quals es va sumar el 60% dels professionals estatals.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I Esquerra Republicana escollirà l'alcaldable de la formació per a les eleccions municipals de 2019 el pròxim dia 2 de juny. Els republicans acaben d'obrir el procés de primàries per triar el seu cap de llista. L'exalcalde i candidat d'Esquerra als darrers comicis, Juli Fernández, és l'únic nom que hi ha sobre la taula ara mateix. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Tothom qui vulgui liderar Esquerra els pròxims 4 anys té ara l'oportunitat de fer un pas endavant gràcies a les primàries que ha posat en marxa el partit. Els únics requisits són reunir un 20% dels suports per part de la militància o comptar amb l'aval de l'executiva. El president dels Republicans, Santi Valls, ja ha explicat que la voluntat és que el procediment sigui el més enriquidor possible.
Esperances tenim que es presenti tothom que vulgui, que tingui el suport de la militància o de l'executiva. És un procés obert a tothom, ric, i per tant, jo, com més candidats hi hagi en aquest sentit, millor.
Ara com ara, Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, és l'únic que s'ha postulat com a alcaldable d'Esquerra per als comicis de l'any vinent, de manera que, si és escollit, repetiria per tercera vegada consecutiva com a cap de llista per Sabadell. Valls, ho veus amb molts ulls? Ho veu amb molts ulls.
La feina que ha fet en Juli Fernández ha estat fantàstica. I evidentment, creiem que és una persona capacitada per liderar el projecte d'Esquerra Republicana a la ciutat de Sabadell. Com a executiva no m'ha avalat a ningú en aquest sentit, el podem avalar amb ell perfectament, però ell ha dit que es vol presentar, per tant no fa falta que l'avali l'executiva local.
En qualsevol cas, encara queden gairebé 15 dies per endavant perquè es presentin el màxim de candidats possibles. Serà el dia 2 de juny quan tindrà lloc l'assemblea per triar entre tots aquells que hagin passat pel tall. Es calcula que entre 350 i 400 persones tindran dret a sufragi, ja que aquesta vegada també poden votar els amics i simpatitzants d'Esquerra. El candidat escollit no tindrà temps per preveir-ho, i és que el mateix dia 2, un cop designat, participarà a la 1 del migdia en un acte amb el portaveu adjunt d'Esquerra al Congrés, el sabadellenc Gabriel Rufián.
I en successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó a Montcada i Reixac. Els treballadors de l'ecoparc del municipi Vallèsà han trobat aquesta matinada el cos del menor, que segons algunes fonts podria tenir al voltant d'un any. Segons ha apuntat en un comunicat la policia catalana, el cadàver del nen s'ha trobat dins d'una màquina classificadora de deixalles. L'àrea d'investigació criminal de la regió policial nord, volíem dir, s'ha fet càrrec d'aquest cas. Obrim la plana cultural. El sabadellenc Feliu Formosa segueix en plena forma. Aquest 2018 ha publicat Papallona de l'Ombra, un poemari amb Pagès Editors, el dietari sota el títol El present vulnerable i una traducció d'una de les poetesses judeo-alemanyes més destacades del segle XX, Elsa Lasker-Schule, que arriba ara en català amb El meu piano blau. Aquest matí ha passat pel matí de Ràdio Sabadell, on ha repassat la seva trajectòria vital i professional.
El poeta també ha repassat aquesta trajectòria com a traductor, que va començar de ben jove quan va estudiar llengües romàniques a la Universitat de Barcelona. Formosa ha repassat la seva experiència també com a professor de la ciutat germànica de Heidelberg, com a professor de traducció. La seva ha estat una feina dedicada a acostar la cultura alemanya, un fet que va ser premiat el 2011 amb el premi Friedrich Gundolf a la difusió de la cultura alemanya a l'estranger. Així ho resumia al matí.
Jo he traduït coses molt diferents, no? Des de traduir, no sé, una tragèdia de romàntica del Kleist en vers, fins a traduir els sketchos del cabaretista, el Carl Valentin, que juga, que sempre fa jocs de paraules, no? I que no és allò del, que sempre digues, parlant, no, la gent parlant no s'entén, en el cas del Valentin, no? El Valentin és un cabaretista que s'enfronta amb el llenguatge, amb les coses, tot li va en contra i fa riure molt.
El poeta i traductor també ha repassat la seva relació amb Sabadell. De petit, abans de mudar-se a Barcelona, va viure a la casa pairal del carrer Raval de fora i amb la família que encara li queda a la ciutat, com ara mateix un cosí. Formosa també ha recordat la seva relació amb Pere IV.
La relació també amb el Joan Oliver, Pere IV. Recordo que quan va morir el seu cadàver el van posar aquí a l'Acadèmia Catòlica i el vaig veure, sí. I ara la filla ha donat la tomba, el sepulcre de la família, l'ha donat a l'Ajuntament, no? La Sílvia Oliver.
Relació aquí a la ciutat mateix?
Sí, a la cementiri d'aquí de Sabadell, no?
Dic, la relació que tenia amb vostès era aquí, sí, a Sabadell mateix?
No, era a Barcelona. L'editorial Aymà Proa.
Les filles de Formosa també han seguit l'estela de traducció. Clara Formosa publicarà a l'estiu la traducció catalana de Cartes a Milena, de Franz Kafka, i de fet Formosa s'ha mostrat molt content d'haver participat en aquesta edició fent-ne el pròleg. A més, també ha avançat que està treballant en un altre pròleg que li ha encarregat Isabel Casals, germana de Muriel Casals, sobre el seu pare, l'advocat i poeta Lluís Casals.
I canviem de qüestió. Més de 300 alumnes de 6 escoles sabadellenques oferiran aquest divendres un concert amb cançons importades directament des de l'Àfrica. Ho faran a la plaça de Sant Roc a través del Cantem Àfrica, un projecte impulsat per la Fundació Main i l'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària, amb un doble objectiu. D'una banda, donar a conèixer la realitat dels infants de l'Àfrica, de l'altra, carent, recaptar fons per als projectes que la Fundació Main desenvolupa al Moçambic i al Senegal.
L'Orfeo Català, Mallorca, Menorca i fins i tot altres països de l'estranger, aquests són els punts on ha arribat el Cantem Àfrica, amb concerts protagonitzats per infants per reivindicar els drets d'altres nens, els africans. David Rodríguez, president de la Fundació Main, assegura que aquest era l'objectiu inicial del projecte. Són declaracions al programa Al Matí.
No és només la cançó, és tot el que ve darrere de la cançó, no? Realment, el fi no és ni que soni més o menys afinat, és el que és important, ha estat tot el camí fins a arribar, doncs, possiblement en aquest dia, no? I la implicació i realment la consciència que prenen els nens de que per algun moment ells són els actors, no són observadors, sinó que són actors de cooperació internacional, són actors de solidaritat, no? Fent una cosa tan simple com cantar, no? És dir, no has de fer res més, perquè l'objectiu d'això és realment fer saber a la gent, a la comunitat, com està la infància.
El concert de Cantem Àfrica a Sabadell serà aquest divendres a 11:15 del matí a la plaça Sant Roc.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Si t'agrada la música, si t'agrada la ràdio, Sabadell Radio Lab t'està buscant a tu. Descobreix Kids FM, els tallers de ràdio musical per a nenes i nens. Escull la teva música, agafa el micro i ensenya'ns a tots què ets capaç de dir. L'última setmana de juny t'esperem a Kids FM, el taller de ràdio musical per a nens i nenes que ofereix Sabadell Radio Lab. Més info al web de Ràdio Sabadell.
Vols estar al corrent de l'actualitat?
Notícies, esports, teatre, cinema, música.
Si vols estar ben informat,
escolta la ràdio de la teva ciutat.
Som estudiants del Gramat. Nosaltres escoltem...
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Actualitat més enllà de Sabadell, a falta de 4 minuts per les 2, el Tribunal Alemany rebutja una nova petició de la Fiscalia d'ingressar Carles Puigdemont a la presó.
El magistrat també haurà d'estudiar una nova petició del Ministeri Públic per extraditar l'expresident d'Espanya. La petició argumentava el risc de fuga arran de les noves informacions enviades per l'Estat espanyol. A més, la Fiscalia ha indicat que també prepara una nova petició d'extradició per rebel·lió que equipara els delictes alemanys d'alt de traïció i alteració de l'ordre públic.
Tot plegat al mateix dia que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat la sortida de presó als diputats Jordi Turull i Josep Rull, de manera que no podran assistir a la presa de possessió com a consellers prevista per demà.
El magistrat justifica la decisió amb que hi ha risc de reiteració delictiva potenciada, tot plegat després que Quim Torra hagi afirmat que té la intenció de continuar amb el procés.
I la Guàrdia Civil ha detingut l'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana per blanqueig de capitals i evasió fiscal.
Concretament, l'acusen d'aflorar diner negre obtingut a les comissions aconseguides per les adjudicacions irregulars. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions. Sablana també està investigat per l'operació Leso.
Violins i violes i violoncels han sonat aquest matí a la plaça Sant Roc, tocats per nens.
La contraportada.
Més de 140 alumnes de quart i cinquè de primària de les escoles Joaquim Blume i Agnès Armengol han sortit de les aules per demostrar què han après durant tot el curs a través del programa Acordant. Els assajos amb professionals de l'Orquestra Simfònica del Vallès i del Conservatori de Música Municipal han donat el seu fruit i han descobert als infants la passió per la música.
L'Acordant vol arribar als sabadellencs que per la seva situació socioeconòmica tindrien molt difícil poder tocar un instrument. Davant l'èxit de la primera edició, la segona ha doblat participants i també instruments cedits. La cap d'estudis de l'escola Joaquim Blume, Eva Ruiz, assegura que aquesta és una experiència molt positiva per als alumnes en tots els sentits.
L'objectiu és acostar als nens i nenes a una disciplina que no totes les famílies hi tenen accés. L'objectiu també és, a nosaltres com a mestres a l'escola, el que observem és que els nens tenen un moment on es potencia la concentració, el treball en equip, la responsabilitat, es potencia també l'autoestima dels alumnes i nosaltres ho valorem molt positivament, aquesta experiència.
L'actuació d'avui ha estat un primer tastet del que és pujar un escenari, però la prova de foc arribarà el mes que ve, quan actuaran a la Faràndula abans de l'últim concert de la temporada de l'OSB.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet en companyia del Toni González, del control tècnic. Recordeu que podeu continuar informats i ampliar totes aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi molt bé, adeu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.